A diari, els prehistoriadors, els arqueòlegs i els antropòlegs posen al descobert la riquesa del patrimoni històric gironí. Què en sabem de la seva feina? Quines són les novetats més destacables dels darrers 5 anys? Per què l'arqueologia i la societat civil són un binomi indestriable? Una temàtica tan apassionant com és la recerca arqueològica explicada pels mateixos protagonistes. Pedra a pedra, escolta la prehistòria. Temporada especial sobre el segon cicle de conferències d'actualitat arqueològica a les comarques gironines, celebrat a la primavera de l'any 2014 al Museu d'Arder de Banyoles.
Bé, bona tarda i perdoneu pel retard d'aquest, és que la tecnologia és el que té a vegades, no? A vegades va superbé doncs, per fer presentacions, però hi ha vegades que s'entremanca o ens entremanquem nosaltres i ni parlant ni parlaràs, no? Diuen. Bé, doncs benvinguts a aquesta nova edició del segon cicle de conferències de qualitat arqueològica a les comarques gironines. Avui encetem una nova sessió amb bueno, la conferència que ens farà el Rafael Dehesa sobre el castell d'Esponellà. Bé, llegim el seu currículum per saber qui és en Rafa Dessa i ja donem pas de seguida a la conferència.
Bona nit a tothom, també gràcies per la vostra assistència. En Rafael Dessa és arqueòleg, llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i col·laborador del Museu d'Arqueologia d'Empúries. Ha dirigit i participat en nombroses excavacions arqueològiques. Al Pla de l'Estany cal destacar la seva participació en les excavacions a la vila romana de Vilalba, a la terrisseria d'Armadàs i al castell d'Esponellà, que és la conferència que ens farà avui. A la resta de Catalunya ha participat i dirigit nombroses excavacions en l'àmbit de l'arqueologia urbana, sobretot a Barcelona ciutat. Finalment dir que també ha participat en projectes a l'estranger, com per exemple a la ciutat romana de Tusculum i en projectes d'arqueologia subaquàtica a Relitio de Santo Vito al Capo, a Sicília, Itàlia, i els treballs al port de la Ciutadella i al Pessi de Benissafulla a Mallorca, a Menorca. Bé, doncs, fet aquesta presentació, donem pas en Rafa. Moltes gràcies.
Bona tarda. Disculpeu aquests entrebancs tecnològics. Els arqueòlegs a vegades tenim problemes amb la tecnologia. Jo voldria agrair a l'Alfons i a l'Albert, companys de professió i penúries, per dir-ho d'alguna manera, que m'hagin convidat a fer la xerrada del castell d'Esponellà, que la fem conjuntament amb l'Ariadna Trabasset, que avui no pot estar aquí. M'ha estat una mica una urgència, una urgència no d'avui per demà, però una urgència relativa, perquè ells m'ho havien proposat, jo considerava que encara els treballs que hem dut a terme al castell, tot i que portem 2 anys de camps de treball, no teníem prou dades com per fer una conferència com el cicle podria demanar, però intentarem, bueno, almenys que tingueu 4 dades del que és el castell, del que s'hi ha fet i sobretot del que es pretén fer si seguim comptant amb l'ajut de qui de moment comptem, que és sobretot el Departament de Joventut, que és qui organitza i sufraga el camp de treball, els nanos que participen cada any al camp de treball, que són 24 nanos cada any, que sembla que no hi fan la seva feina, l'Ajuntament d'Esponellà i també des de el curs anterior el Servei de Monuments de la Diputació de Girona, que també fa la seva aportació, tant com que és l'excavació i la rehabilitació, que és molt convenient, la rehabilitació sobretot, del que són les restes del castell. Què en sabem del castell d'Esponellà a nivell documental? Primer partint d'un problema, que és que tot el fons documental està molt repartit. Bona part del que és la documentació la trobem a Andalusia, sobretot per qüestions d'herències, de títols de barons i que tenim, però coneixem o sabem. Aquí teniu la planta que tenim actualment, que de fet la van fer, aquesta planta la van fer l'any 99, 1999, amb els tècnics del Consell Comarcal, i de moment encara no ha variat massa. Sabem que per la situació que té el castell i el que coneixem fins ara, que és la primera notícia, és una torre que segurament hauria datat del segle XI, de moment, de la qual no n'hem trobat cap resta, que sobretot el que hauria de controlar aquesta torre i posteriorment el castell seria un tram del curs mig del Fluvià. Al Fluvià tenim tres passos, el que seria el curs mig. Un seria Besalú, on tenim un castell. L'altre seria Esponellà, on tenim un pont i un castell. I l'altre seria Bàscara, on tenim un altre pont i un altre castell. En l'actualitat no ho pot semblar, però des del castell es controla una bona part. Això seria una imatge ideal del que podrien ser o el que podria ser aquesta torre del segle XI. Per exemple, us dic, no n'hem trobat cap resta, que sabem o coneixem per documentació que hi ha d'existir, però de moment no n'hem trobat la resta. Res del que hem localitzat fins ara ens fa indicar que de moment la tinguem. Però sí que ha de controlar sobretot una via de comunicació que circularia per la riba septentrional del que seria el riu Fluvià, que és el que els romans coneixien com la Via Ània. D'acord? Si vosaltres no la coneixeu com la Via Ània, segur que la coneixeu com la Via del Cap Sa Costa. Val? Que seria la via que ens uniria bona part de l'Empordà, passant per Peralada, ajuntaria amb Besalú amb un altre camí que pujaria des de Banyoles fins a Besalú, creuria el pont per la riera de Capellada i d'aquí enfilaria cap a la Garrotxa. La vall de Vianya, de fet, deu el nom a aquesta antiga via romana, la Via Ània. Seria sobretot per controlar aquesta part de la plana de l'Empordà i també les vies de comunicació que portarien cap a Banyoles. Posteriorment, algunes ampliacions que tot just comencem a intuir, sobretot en base a les diferències que trobem amb els tipus de morter constructiu i sobretot amb l'experiència que tenim amb excavacions o en llocs on tenen més tradició, sobretot la part de Barcelona, veiem que amb les diferències de morter constructiu a l'hora de lligar les pedres per bastir els murs també ens indiquen una cronologia. El castell d'Esponellà sobretot tenim dos tipus de morters, uns que són més rosats o més taronjosos, que tenen més quantitat de sorra que no calç. Aquests els podien matar al segle XIII, XIV, XV, i posteriorment tenim les posteriors refetes que són més de segle XVI i XVII, que ja són amb unes tonalitats més blanques. Això és una situació ideal del que podríem creure que podria ser l'evolució del castell, que esperem algun dia poder confirmar amb aquesta torre central, que seria aquesta torre del segle XI, el que tots podem conèixer com la torre de l'homenatge, no? De pes envoltada per un clos més o menys en forma triangular amb un pati central que distribuiria totes les estances del castell. Sabem que a mitjans del segle XIII és Guillem de Palera qui reedifica el castell. Si el reedifica, hem de pensar que segurament bona part estava enrunat, no? O com a mínim l'amplia, i que posteriorment passa a mans dels senyors de Viladamols. Serà a partir del segle XIV, quan Pere el Cerimoniós li ven la jurisdicció al seu metge, i passa a ser un castell termenat, això vol dir amb jurisdicció, i que pot administrar justícia, i esdevindrà, en certa forma, l'embrió del que posteriorment serà la baronia d'Esponellà. Perquè ens entenguem, creiem que el clos, m'aixeco, que el clos original del castell el formaria la torre que tenim al voltant a l'esquerra, fent una forma triangular, seguint aquest clos, com a mínim fins aquí, tancant aquesta part i aquesta zona d'aquí. De fet, el castell s'organitza, té un desnivell molt pronunciat, i s'organitza en base a 3 terrasses. Nosaltres hem treballat de moment el que és la terrassa superior perquè creiem que estar a la part superior és on creien que podien tenir les estances principals del castell i sembla que podria ser així. L'accés principal enrere potser és aquest que tenim aquí. Aquí tenim documentades una porta molt, molt clara que en el llenç superior no han documentat. O sigui que un dels accessos del castell, abans de l'afegitor, que parlarem posteriorment del que és aquesta torre circular, havia de ser o bé per aquest sector d'allà o bé per aquesta zona d'aquí. Perquè a la zona baixa no... També s'ha de dir que també està molt emboscat, m'agradaria que un dia poguéssiu anar a veure, que us podria fer una idea de la tasca que s'hi està fent, però no hi hem pogut veure almenys cap accés. Aquest seria el que us explicava anteriorment. Amb la torre, que us indicava en el mapa, amb l'angle nord-est. Una torre quadrangular que costa de creure que aquesta sigui la torre, per les dimensions que té, costa de creure que pugui ser la torre que apareix als documents del segle XI. A part de que la tenim en un estat de conservació bastant deficient, penseu que quan el castell s'abandona això esdevé la pedrera d'Esponellar. Si us fixeu, aquí falten tots els carreus escairats de l'angle de la torre, que van ser aprofitats segurament a la construcció o la restauració de masos d'Esponellà. Un accés a la torre que es fa des de la terrassa superior mitjançant una escalinata. De fet, aquesta no ens porta directament a la torre. Aquí teniu el llindar del que seria l'accés a la torre. Una torre que com a mínim ha de tenir dos pisos. Un pis superior en el qual segurament s'accediria a través d'una trapa, i que segurament tindria el terra realitzat amb un tipus de veïment que recorda molt el tipus romà. Jo que sóc de formació clàssica en diria que és un opus signinum, que al principi pensàvem, bueno, si trobem un signinum per aquí potser és que hi hagi algun antecedent romà. Bueno, això és una cosa que haurem de veure. El lloc és des del punt de vista del control del territori on està ubicat el castell és excepcional. No és una cosa que encara descartem. Bueno, els graons que ens accedeixen... Això ara vosaltres ho veieu així, però... realment, això es va excavar l'any 99, el primer camp de treball que vam d'autèrmica. També s'ha de dir que durant 12 anys no s'hi va dur a terme cap més intervenció fins, de fet, aquest estiu no l'anterior, fins al 2012. És a dir, que aquestes imatges que veieu tenen 12 anys. Aquesta escala, de fet, no accediria a la torre, sinó que segurament accediria a el que seria la part del que podríem dir la ronda o el pas de ronda de la muralla del segle XIII o segle XIV, com a molt. Perquè diem que també, bueno, segurament la torre constaria de dos pisos, tot i que ara no la veiem. Primer perquè tenim una sèrie d'aquests locli per ficar-hi les travesses, segurament per aixecar un pis superior, si s'aprecia bé, una banqueta, que és la que segurament aguantaria el pis superior. I us dic el pis superior perquè tenim un bon desnivell, això seria els graons d'accés a l'interior de la torre, que té un paviment format per còdols de riu. Això seria el que seria el pis, com si diguéssim, de la torre. El que és la planta no s'ha conservat, És el que hi ha. Però sobre, hi havia d'haver un segon pis a la torre. Per arribar aquí vam haver de treure un metre i 20 d'enderroc de pedra. I no pedres petites. Això ho van fer els nanos amb una empenta realment encomiable. De la torre accediríem amb, que és el que tenim allà al fons, accediríem amb una sala, que és el que tenim aquí, un àmbit rectangular, del qual el paviment no n'hem conservat pràcticament res. Per altres estances que hem pogut més o menys intuir, segurament el paviment d'aquestes sales estaria fet amb lloses de travertí, perquè entre els enderroc, entre el farciment del que formaria part de l'enderroc, de l'abandonament d'aquests espais, trobàvem moltes lloses de travertí. I en una altra habitació vam trobar realment encara algunes lloses situades al seu lloc, el que podríem dir in situ. Aquesta estança, perquè es feu una idea, fa 12 metres de llarg per 5 d'amplada. I en un moment que creiem que no ha de ser o no s'ha de situar més enllà del segle XV, es compartimenta en dues sales. A la part, no ho veieu ben aquí, però a la part superior de la imatge hi ha un mur que parteix aquesta documentació, que manté el mateix nivell de circulació que tenim aquí, però que pateix un seguit de reformes que us parlaré més endavant. Hem d'entendre que el castell, o la història del castell, està íntimament lligada al que serà el pont d'Esponellà. Aquest civil de Vilademuls, a finals del segle XIV, qui n'ordena la seva construcció, i que eximeix del dret de puntatge, o sigui, el que en podríem dir ara el peatge, els habitants d'Esponellà, de Marlany i de Porqueres, qui són els que participen en la construcció del pont. En aquest moment no sabem si perquè el dret de puntatge proporciona per dir-ho d'una manera, uns ingressos extres als senyors del castell, sí que es produeix un o almenys el que sí que hem vist és que com a mínim el castell, en alguna de les reformes que té, té un cert envelliment. O sigui, se'l vol dotar d'elements arquitectònics una mica, no en diria fastuosos, perquè no és la paraula, però sí que donar-hi un cert prestigi. Això és un capitell que vam localitzar en una de les dues cisternes del castell, que són idèntics als que trobem al pati de la Pia Almoina, amb elements florals. Aquests capitells són fets amb pedra de Girona, amb aquesta calcària nomolítica, que durant els segles XIV i XV a Girona es van produir en sèrie i que ornamenten la majoria també dels palaus gòtics que podem trobar a Barcelona. Fusos de colmes, vull dir que com a mínim el que serien part d'aquestes finestres o d'aquests elements més nobles del castell sí que estan, per dir-ho d'una manera, envellits. Aquesta és una de les finestres gòtiques de la Pia Almoina. Aquí tenim un detall. Són clavats, vull dir que surten segurament dels mateixos tallers, o del mateix taller, del pati de la Pia Almoina, que tots, bueno, segur que coneixeu. Com a... El castell disposa de dues cisternes per la captació d'aigua, perquè el castell també compta amb un fossar, però és un fossar que no recull d'aigua, simplement, i tampoc el podem considerar com un fossar defensiu. És un fossar que seria una canalització d'aigua per expulsar l'aigua, Una, la tenim situada aquí, aquesta encara no, no hi hem entrat, no, no, hem, no hem aconseguit excavar-la. La que sí que vam excavar és aquesta que tenim aquest angle aquí, que és on va aparèixer aquests, aquests capitells, els fluxos de columnes. Aquesta recull el que seria l'aigua d'aquest gran pati, que creiem que és el gran pati que articula totes les estances, sobretot a la part superior del castell. Aquest any tenim intenció de treballar en aquesta zona. Sembla que hi ha una rampa d'accés que ens ha de conduir cap al pati i a les estances superiors. Aquesta és on van localitzar... Això us heu d'imaginar, cobert de pedres fins a dalt de tot, eh? Ara ho veieu... La veia buida amb el seu arrebossat hidràulic, però això estava absolutament ple de pedres fins a dalt. Està excavada la roca natural. El problema que tenim és que tenim i que tindrem és que les successives reformes del castell pràcticament ens han rebentat l'estratigrafia que pogués haver-hi, perquè el castell primer ja va aterrassar, quan la construcció del castell es va aterrassar el terreny, no cal cosa ja es va escapçar, i les posteriors reformes han anat actuant sempre sobre el mateix nivell, amb la cosa... Soc pessimista en que puguem, per exemple, localitzar aquesta torre del segle XI. Bé, es veurà, si tenim sort, però no en soc gaire optimista. Que seria l'accés en aquesta cisterna, que és la que vam poder actuar. El registre de captació de l'aigua. I el teniu. Encara vam deixar encara algunes piques que no vam ser capaços de poder treure. I la segona és aquesta que us explicava aquí, que aquesta és segurament la cisterna que ja funciona des del primer clos del castell. Però mireu com està. Jo crec que devem tenir uns 2 metres de pedres, o d'enderroc de pedres, una sobre l'altra. Realment, si aconseguim buidar-la en una campanya, serà una feina, no diria titànica, però déu-n'hi-do. Que és curiós que, tot i que també està excavada amb el terreny natural, que és aquest cervell de gat, aquestes graves d'origen fluvial, té un reforç d'un arc. Segurament perquè a sobre hi tenim el pati i per evitar els perills d'enfondrament es reforça aquesta cisterna. Quan, per exemple, l'anterior, el set de dimensions més reduïdes, no li cal aquest reforç. La captació de l'aigua des del pati superior i les ampliacions. Les ampliacions, al moment, el que hem pogut veure, una ampliació molt clara que tenim és que la torre que tenim en aquest sector d'aquí és afegida, tant la torre semicircular amb el pont que porta el fossar com tot aquest llenç de muralla és afegit. Això ho veiem molt clar. Quan? De moment no ho sabem, perquè encara estem amb això, treballant amb els nivells d'abandonament. Perquè tant en aquest tram d'aquí hi tenim fragments, o el que nosaltres veiem com són espitlleres, que estan tapats per aquests murs que s'hi entreguen. O sigui que tota aquesta part del recinte és posterior al que tenim aquí. De quan? No sabem si... És més, els morters constructius són diferents els que tenim en tota la torre, en el pont, que els que tenim aquí. Cert que en la part d'aquest llenç de muralla s'hi fan reformes. S'hi obren els pilleres més grans, quan s'introdueix tot el que és l'artilleria, s'afegeixen els talusos a la part superior, segurament al segle XV, quan hi ha tot el desenvolupament de l'artilleria. Però el que és el clos es manté, excepte aquesta part, que segur que és afegida en posterioritat. que és aquest, tot aquest tram que veieu aquí. Aquí es veu perfectament, tenim un dels angles de l'antic clos, ens puja i com tot aquest llenç de muralla s'entrega en aquest angle d'aquí. Aquest angle puja i va tancar a la torre quadrangular que tenim a l'altre angle. Per tant, tota aquesta part, tot aquest llenç i la torre, és afegida. Se li dona un accés nou al castell. Per què? De moment no us ho sé respondre, la veritat. Si és perquè tenim la capella, que ja en parlarem, de la capella de l'Esperança, de moment no som capaços. Perquè el que hem pogut treballar dintre de la torre, l'únic que de moment sabem és que s'abandona com a molt tard al tercer quart del segle XVII. No ens en anem més enllà. No hem trobat cap cosa que... Això és en part de les reformes del llenç de muralla que trobem a la part meridional del castell, amb l'obertura d'aquestes espilles més amples fetes amb maons, a més, que és un, no té res a veure amb el que seria tot el llenç de la muralla, que sobretot el que s'utilitza és la pedra que trobem, que tenim a l'abast, una mica desbastada, són aquestes pedres, tant poden ser sorrenques com granits, són pedres que trobem, si ens anem a passejar pel Fluvià, les podem agafar, simplement una mica escairades per donar una mica de forma, que sustentin bé. I la torre i el fossat, que és el que us indicava, és aquesta part, aquesta zona que tenim aquí, que és aquesta part refegida, per dir d'una manera, no? Una d'aquestes ampliacions. L'accés a la torre, jo també ens parlo una mica del camí, sobretot bé a col·lació amb el que és la capella de l'Esperança, perquè tothom, sobretot, bueno, no sé si hi ha algú d'Espunt allà, entre vosaltres, però la història de la capella de l'Esperança del castell, Espunt allà, hi ha molt d'interès, perquè l'any 1647 el rector d'Espunt allà està fent missa, no es comença a fer missa abans de que arribi l'amo del castell, s'enfada i l'assassina. O sigui, el pèl, mentre està dient missa. I a partir de llavors se deixa de celebrar, no s'hi fa cap més ofici, s'abandona. I, bueno, Espunt allà és una cosa que es vol trobar, aquesta capella, no? I aquesta capella sempre s'havia situat dintre del castell. La capella és del castell, al costat del camí. Bueno, camins n'hi ha molts, no? Un camí pot ser el que ens porta cap al castell, vens el fossar per un petit puntet, no? Ens accedeix en una torre i de la torre accedim a el que seria l'antic clos del castell, no? Aquí teniu l'accés a aquesta torre, guardada per dues espilles, una a banda i a banda, que protegeixen el que seria el pont, amb un paviment molt senzill, també amb còdols, no us penseu cap més coda, i on vam poder deixar el que seria l'excavació del castell. En aquesta banda d'aquí tenim un àmbit que ens farà molta gràcia excavar-lo. Totes les endrocs que trobem aquí no se'n van més enllà del que us deia, de tercer quart del segle XVII. El més modern que hem trobat són aquestes ceràmiques blaves catalanes, que coneixeu tots, les de la Ditada o de la Botifarra, però vam poder veure com començava a sobresortir una estructura que ens partia la torre, que segurament és el que ens dona l'accés a aquesta banda d'aquí, si teníem aquesta muralla afegida, cap al que seria l'antic clos del castell. Vol dir que entre aquesta torre i el que seria l'antic clos del castell hi ha un espai, no sé si dir-ne buit, això ho veurem, però que en tot cas facilitaria el que seria si algú pogués, diguem, de conquerir la torre, que tinguessis encara el segon clos de defensa, perquè hi ha un espai mort entre mig. No estan lligats només pel llenç exterior, en canvi no per l'interior. No sé si m'explico el que vull dir, la torre tenc d'aquí, val? I en canvi el llenç està separat 2 metres per la part superior. Per la part interior, per la part inferior sí que està lligat. Sembla que esteu posant unes cares una mica estranyes. Si puc recuperar la planta. Però ens en entenguem. El que creiem de moment, Això és el primer clos. Val? Fins aquí. Tota aquesta part s'afegeix. Aquesta part sí que queda unida, però tota aquesta part no. Per tant, tu tens un accés aquí, accedeixes a la torre, de la torre pots accedir aquí, però no pots accedir. Això no queda tancat. Per tant, si tu vences aquesta torre, però no accedeixes al castell, aquí et quedes. I aquí tenim, en el llenç de muralla, tot un seguit d'espitlleres. Amb el qual, si algú aconsegueix vèncer aquesta torre, queda aquí mort. Queda aquí parat. Bé, és una teoria, Això faltarà veure, perquè realment no tenim una continuïtat, una unió fora aquesta banda d'aquí, del que seria aquesta torre, que és clarament afegida, amb tota la part septentrional del llenç de muralla. Torno a reprendre el fil. Fossat. Realment no és un fossat defensiu, com el podem entendre, sinó que més aviat el que faria seria desguassar totes les aigües cap a la part, cap a l'exterior, i la part baixa del castell. Tinc un detall de l'arc del petit pont del castell que dona accés a aquesta torre circular. Aquests últims anys, sobretot en el que és el camp de treball, ens han centrat, com us deia, a la part de la terrassa superior del castell. Una de les coses que tenien ganes de treballar era, bueno, un espai que sempre se n'havia dit una gran sala. Jo una sala ho entenc com un espai cobert, una sala, és un espai cobert, però clar, ens semblava que per les dimensions, per cobrir aquest espai, o bé necessitaves uns elements de sustentació pel mig, o que era un espai molt gran com per poder-lo cobrir. I després d'haver-hi treballat, el que hem arribat és que això realment és un pati, que és el que articula, com a mínim, la terrassa superior i la segona terrassa del castell. Després d'un metre d'enderrocs de pedra, perquè l'enderroc sobretot el concentràvem al voltant del que són les parets, evidentment les parts centrals, la caiguda de les parets no arriba tant, no trobàvem tanta pedra, em podia veure que encara es conservava un paviment de rajola, de tova. Aquestes rajoles fan uns 20 per 20, i vam pensar, això va ser el primer any, vam dir, ostres, si tenim sort, tindrem tot el pati enllosat, sota el qual podem arribar, com que serà un nivell que podem tenir més o menys sellat, podem arribar a la conclusió de, ja hem d'excavant per sota, ja quan es produeix la construcció o la reforma d'aquest espai, no? Però, bueno, a part de trobar uns certs elements que també ens van ajudar a entendre algunes coses, perquè la sala aquella primera que us he ensenyat, aquella allargada, que és el que us explicava, que es compartimentava, manté una cota diferent del que és el pati, per això es realitza aquesta petita escala per poder accedir a l'habitació que estava a un nivell superior i també veure que el pati, a part d'accedir en aquesta habitació, també donava accés a una altra habitació que estava al mateix nivell que la habitació. Això és el, són els nivells d'endarrere del castell, eh? Això que veieu aquí. O sigui, és treure això i arribar al paviment amb sort, si es conserva. Això és pedra, 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 pedra. Això, perquè ho veieu, és un metre. La mesura aquesta que teniu aquí és un metre. Conservem un metre de paret, però en canvi tenim 1,80 m d'enderrocs. Això vol dir que has de treure 1,80 m de pedra per aconseguir arribar, amb sort, si es conserva, a un paviment, en aquest cas de rajola. No? L'aspecte final de, del pati, aquest pati que hauria d'articular les estances de la terrassa superior del castell, aquest any volem intervenir en aquesta zona d'aquí, perquè ens sembla que hi ha d'haver una rampa o com a mínim uns graons, que ha de permetre l'accés de la terrassa, de la segona terrassa del castell en aquesta terrassa superior, com a mínim al pati, perquè el pati és el que articula i d'alguna manera s'hi ha d'arribar en aquest pati. Bé per aquesta rampa o escales que puguem tenir en aquest sector, que a més segur que estan allà, i és el que tenim ganes de fer aquest any. Per entendre una mica com s'organitza, com accedeixes de la terrassa, de la segona terrassa a la terrassa superior, que és on hem estat treballant aquests anys. Que és un espai obert? Ho creiem perquè no hem trobat cap element de sustentació al mig del pati. Dius, bueno, si això està cobert hauria de tenir uns arcs, uns pilars, alguna cosa. No hem trobat cap resta, tampoc no podem dir que no hi fossin. Té uns desguassos, aquests desguassos que veieu aquí, és desguass per l'aigua, això és buit, el mur, és perquè l'aigua, això ho fa pendent en aquella direcció, és perquè l'aigua, si plou, caigui. A sota tenim la cisterna, sota d'aquest pati, en aquest angle tenim la cisterna que us he ensenyat abans amb l'arc. I, en fi, conservar-se el paviment s'ha conservat a les zones on realment teníem tot l'enderroc de pedra per sobre. A la part central del pati, el no concentrar-se l'enderroc, pràcticament només era sediment, segurament ja des d'època antiga va ser molt més fàcil l'accés per poder, no diré expoliar, perquè no és la paraula, però per poder reaprofitar tots aquests elements per... Bueno, per la construcció de la llera, si ja tenies la casa esponellà o qualsevol casa veïna. Vam fer un sondeig, perquè sí que quedaven les improntes de la calç sobre la qual s'havien anat col·locant totes aquestes rajoles, i la veritat és que bueno, vam tenir sort perquè almenys vam poder datar una mica la reforma o la concepció o l'última refeta o la construcció d'aquest paviment. Ja ha de ser el segle XVI. Hem trobat sobretot reflexos metàl·lics, ceràmica de reflexos metàl·lics, que és el que ens data perfectament, i també una moneda. Però la moneda està a cavall entre el que seria la part de l'enderroc i les impromptes del darrer paviment, amb la qual cosa és una mica complicat situar-lo en un estat o un altre. Una de les àmbits on vam treballar va ser des del qual s'accedeix per aquesta escala, que us he esmentat abans, també primer sota el nivell de pedres de l'enderroc, el que vam trobar va ser un nivell de motllures de guix, que segurament decoraven el sostre del que havia de ser aquesta habitació, que teníem aquí. Són unes motllures amb decoracions vegetals i per sota d'elles, teniu tota l'estesa, i per sota d'elles, just el que em podia quedar de les restes de la preparació del paviment. Encara un parell de lloses de travertí que segurament formaven part del terra, del paviment d'aquesta estança, i la veritat és que poca cosa més. Quatre grapats de ceràmica que no se'ns en van, torno a repetir, més enllà del tercer quart del segle XVII, com a molt, i poca cosa més. Això és l'habitació contigua, perquè es fa una idea. Això és l'inici de l'excavació. Aquest és l'aspecte que ofereix el castell abans de posar-hi a treballar. Bé, bueno, tampoc és del tot real, perquè aquí està net de rabasses, soques i de tot. I després de 1,80 m de treure enderroc, tot això que tenim aquí, el mateix paviment que ens trobàvem al pati, ens el trobem a aquesta estança. Aquesta foto, no sé si la recordeu, amb la mira al mateix costat, just amb el tot l'enderroc que hi havia, doncs seria la fase següent. Un cop aixecat tot l'enderroc i haver recuperat. Aquí vam tenir sort, perquè entre els nivells d'enderroc, primer tenim tota una part més amb calç, que seria tot el que seria i guixos, que seria el que seria la part del sostre, i a sobre ha caigut tot la part. El que tenim a darrere és la muralla, eh? Aquesta habitació, llinda, o sigui, està a tocar el que seria el llenç de muralla. O sigui, això vol dir que bona part del que és el llenç de muralla va caure dintre d'aquesta habitació. Per això tenim 1,80 m, 1,90 m d'enderroc. Aquí vam poder, entre els nivells d'enderroc, vam trobar un ardit de Lluís XV, si no recordo malament, dels 1648, a més a Barcelona. I això, juntament amb quatre fragments de ceràmica blava catalana, de l'Edità, de la Botifarra, no ens porta més enllà de això, tercer quart del segle XVII. Per l'abandonament d'aquestes estances, que creiem que ha de ser bastant, bastant general pel que respecta a la totalitat del castell. Tenia una altra imatge d'aquesta estança. Això és l'accés. Aquí tindríem el pati, l'accés a aquesta habitació. Una altra vista, com des d'un altre angle. I a la capella. I, ostres, això és la capella? Bueno, potser l'any que ve us ho podré dir. Però aquesta capella de l'Esperança, que us ho dic, realment tota la gent d'Esponellà té moltes ganes de trobar i que tots diuen, no, està aquí el castell, en aquesta punta d'aquí, perquè diu que està al costat del camí. Realment això està al costat del camí. Al mig del bosc, però està al costat del camí. Al costat de la torre o al costat del pont. Un pont, per accedir a un lloc, i has d'arribar per un camí. No està dintre del castell. D'exemples de capelles o ermites, un castell que està a l'exterior, en tenim un munt. I això ho vam descobrir una mica per casualitat, eh? Una mica no, completament per casualitat, perquè pel bosc del voltant del castell ens hi hem passejat moltíssimes vegades. Però un dia, passejant allò que dius, sembla que és una feixa, la segueixes i veus que desapareix la feixa. I la feixa no és que desaparegui, és que fa un punt rodó. Fa un absis. Aquí. I aquí ens gira. Ho serà? No ho serà? Espero que sí. L'any que ve l'Alfons i l'Albert encara tenen la paciència d'aquí 2 anys de fer aquest cicle de conferències i tenen a bé convidar-nos, si encara hi estem treballant, us ho puguem dir. Però jo crec que sí. Jo crec que ho serà. Aquest any tant el que és el camp de treball com el, amb els nanos que vinguin. No ho acabarem perquè també tenim molta feina en el que és la conservació. Un castell requereix molts esforços en quant a nivell de consolidació d'estructures i consolidació, perquè donem per l'altre els parets et cauen a sobre, però com a mínim intentar veure si això que ens sembla que és un absis, és aquesta famosa Capella de l'Esperança on va tenir lloc aquest assassinat del mossèn o el rector d'Esponellà, realment és aquesta. En fi, espero això d'aquí un o dos anys poder-vos explicar, i si teniu cap qüestió que us pugui resoldre o com vulgueu preguntar, vaja, per la meva part.
Durant una època no havia hagut una casa de pagès? No havia estat casa de pagès, això? No ho sé.
El castell s'ha reaprofitat com a pedrera, això, bueno, segur que el baró d'Esponellà, que té el títol de baró d'Esponellà, a part de que arrenca una mica que és la baronia amb Pere el Cerimoniós, és molt curiós perquè el baró d'Esponellà és defensor de Barcelona a la guerra de successió. El xiduc Carles d'Àustria li dona el títol, però aquest títol és reformat després per Felip V. No, vull dir que és també una cosa molt curiosa. I que segurament el baró aprofita el castell com a pedrera per construir-se la casa o el mas al poble, això segur. Si es confon el que és el mas, la casa del baró Esponellà amb el castell...
Però consta en algun lloc, no sé.
El problema també que té aquest castell és que...
Tot... La casa Banyoles després tenia.
També, sí. Però el baró està a Esponellà. Després té la casa al carrer Nou, sí. També, el baró d'Esponellà. El problema és que, crec, que després s'ha anat partint tant tota la documentació, perquè en Pere Bosch, que va ser alcalde d'aquí Banyoles, quan va fer el llibre d'Esponellà, va haver d'anar un munt de vegades a Andalusia per consultar l'arxiu. Una part de l'arxiu dels Fortuny, que són els actuals barons. I de fet, ara que hem aconseguit, bueno, jo no, l'Ajuntament d'Esponellà, la concessió o la cessió per poder accedir i treballar, perquè això és condició indispensable, al castell, de fet, crec que disposem del 55% només del que és la propietat, que és la propietat de l'actual baró, que és el que té el títol, per poder accedir a treballar, que si no, no podríem entrar a treballar. Necessites el permís del propietari per poder entrar. Perquè la resta està repartida entre diversos descendents.
Doncs hi ha una peça esculturada que es va trobar, bueno, consta en el llibre de l'editorial del Mal, dels castells de Catalunya, se sap on van aparèixer.
On és? On és? On és?
Va anar a parar amb un noi d'Esponellà, no?
On és?
No, jo pregunto si hi ha algun...
Jo no ho sé. Sé que s'hi havia trobat, però no...
Està fotografiat, eh?
No... No sé si ve de la capella o no ve de la capella, d'on ve, però jo no l'he vista, no sé on és, no sé qui la té...
Una
pedra,
una escultura molt
senzilla. Una pedra una mica esculpida.
Sí, una mica esculpida.
Els que van, uns estudiosos de, no sé qui, de l'autor, van estudiar, van trobar-la, i la van confiar en un noi jove, perquè es guardés, un noi jove d'Esponellà. És tota referència aquí.
I em sembla que aquí la perdrem, la referència.
No, però vull dir, en aquest grup d'Esponellà hi pot haver algun familiar o algú que tingui alguna pista.
Sí.
Per sort està fotografiat.
Pot ser-hi, clar, evidentment, però... Aquestes coses, bueno, en fi, jo no us he d'explicar res que no sabeu, no? A vegades aquestes coses van, venen, es perden, apareixen. Aquí a Banyoles tenim un exemple molt clar, que és l'Arqueta, no? També hi era, desapareix, és una cosa que tenim. És un robatori, però és una cosa confiada en algú que no sabem qui és, no sabem on està, no sabem si després aquest algú l'ha confiat a algú altre o algú de més enllà. És complicat, aquests temes. Segur que hi ha més elements, oi? Amb cases de... Estic convençut, no m'he dedicat a entrar a les cases a mirar, a fer el tafaner, i si d'allò no crec que tampoc sigui la meva tasca, no? Però que hi ha elements del castell que segur que estan en moltes cases d'Esponellà. Ara bé, no crec que sigui tampoc. Es pot anar a mirar i per intentar, doncs, com us explicàvem amb els capitells, no? Si realment hi ha algun altre que pugui, o que tinguem la certesa que vingui d'aquí, perquè tampoc possiblement qui viu a la casa ho ha vist sempre i no sap d'on te ve, no? Si ve del castell o no ve d'allà.
Això és recent, això.
Però recent de quan parlem? 60 anys. El de Mau Carles és dels 50 i poc, el de Mau Carles, el de Castells. Han passat 60 anys. Bueno, no sé, és una opinió.
Hola, Rafa.
És que és una mica allò que diem, no? Tota la vida, tota la vida. Tota la vida no, tota la vida no. No.
La fotografia que és coneguda, eh?
Sí.
Es pot ensenyar i veure si algú ha vist.
Sí, clar.
No,
no, evidentment ja t'entenc el que em vols dir, no?
És una cosa fonamental i destacada.
Però...
És com elements, hi ha pocs elements, doncs...
Hi ha pocs elements perquè portem realment és que una tasca en un castell és una tasca molt feixuga. No vull dir feixuga en el sentit físic, que bueno, també, però és lenta. Perquè, ho vull explicar, hem de treure, o sigui, primer 2 metres o 1,80 m d'enderroc per arribar als darrers paviments del castell. O sigui, els últims, a l'última ocupació del castell. I després anar avall, o sigui, aixecar aquests paviments i veure què tenim a sota. Si amb sort, ens en queda alguna cosa. No sé com explicar-ho, eh? No sé com fer-ne aquesta pedagogia. I realment, quan estem fent aquesta tasca, aquest any sí que hem fet una campanyeta petita, que eren 2 persones, però ho estem fent... amb nanos de 14 a 16 anys que pots exigir el que pots exigir perquè alguns venen perquè potser en el futur voldran ser arqueòlegs o no, però no ens enganyem, la majoria venen el que venen a passar-s'ho bé, a treballar una estona, sí, està molt bé a treballar, penseu que treballen de 8 a 1 i en 2 anys han buidat tot el pati i 2 habitacions. Se n'han fet un fars de pedres. I després, amb sort, si podem, anirem fent els nivells inferiors. Si ens en queda alguna cosa.
I com has dit que has datat el paviment?
El paviment, ens quedava, teníem tot el que era l'enderroc, a la part central no hi havia pedra, pràcticament, perquè tenim... Sí, així es veurà. Imaginem-nos, jo aquí tinc aquesta paret, que és la que ens dona accés a aquestes 2 habitacions. Com que estic més a prop de la paret, fins aquí tinc pedra. I la pedra cau així. Fins aquí, nosaltres trobàvem pedra, que és fins on va caure la paret i va anar caient. Val? Al pas central no hi havia pedra, perquè la caiguda dels pedres no va arribar. Llavors, on hem conservat el paviment i les traces del que era la preparació de calç, que encara hi tenim les enfrontes on hi havien anat les rajoles, vam dir, doncs aquí fem el sondeig, perquè aquí poc o molt ho tindrem sellat. Val? Per tant, anàvem per sota d'aquest paviment. En aquest paviment, per sota, en aquest sondeig que vam fer, perquè després de seguida ja vam trobar el subsol natural, tenim una, res, 20 centímetres de sediment, que entenem que és el farcit per rigolar tot aquest espai per remodelar el que seria el pati, ho datem amb el tipus de ceràmica que trobem. Llavors, què vam trobant aquí? Reflexos. Reflexos metàl·lics, segle XVI.
Què és això? Allà has dit reflexos metàl·lics.
És un tipus de ceràmica, un tipus de vaixella, que és produïda aquí a Catalunya al segle XVI, i també a València. València comença en el XV i aquí tenim el XVI. No tinc cap foto perquè són trossos tan petits que no... És que no... I en canvi, per exemple... En aquest cas sí, perquè és el que tenim. Però en canvi, per exemple, l'abandonament de la... d'aquesta habitació, aquí ja teníem una producció ceràmica diferent, més moderna, que és la ceràmica blava catalana, que en diem, i aquest ardit de 1648. Per tant, anterior a 1648, això no pot ser, perquè aquesta moneda ha estat emesa el 1648. Per tant, aquest abandonament, qui va perdre aquesta moneda abans de que això caigués, ha de ser posterior a aquesta data. La ceràmica que trobem tampoc no ens arriba al segle XVIII. Ens hem de moure amb una forquilla que ens anirà com a mínim del 1648 fins, com a molt, posem-hi a finals del segle XVII. Datem, datem pel que tenim i pel que no tenim. És una vaixella que té una pàtina rosada, però després amb pinzell, pinta, o hi ha diverses tècniques, se li aplica un altre tipus de pigment, que quan es cou és daurat, és metàl·lic. La blava catalana, en diem blava catalana perquè té un fons, és una pisa, és un tipus de ceràmica vidrada, que té un fons blanc, es cuita tres cops. Cous la peça de fang, li dones un vidrat en blanc, el cous, i després el pintes i el tornes a coure. I aquest darrer, aquesta darrera decoració, aquest darrer pintat, és en blau, o amb reflexes, o amb verd i manganès. Són tipologies de tipus de ceràmica. Val? En aquest paviment, per sota, en aquest sondeig que vam fer, perquè després de seguida ja vam trobar el subsol natural, tenim una... res, 20 centímetres de sediment, que entenem que és el farcit per rigolar tot aquest espai per remodelar el que seria el pati, ho datem amb el tipus de ceràmica que trobem. Llavors, què vam trobant aquí? Reflexos metàl·lics, segle XVI.
Què és això? Allà has dit reflexos metàl·lics.
És un tipus de ceràmica, un tipus de vaixella, que és produïda aquí a Catalunya al segle XVI i també a València. València comença en el XV i aquí tenim el XVI. No tinc cap foto perquè són trossos tan petits que no... És que no... I en canvi, per exemple... En aquest cas sí, perquè és el que tenim. Però en canvi, per exemple, l'abandonament d'aquesta habitació, aquí ja teníem una producció ceràmica diferent, més moderna, que és la ceràmica blava catalana, que en diem, i aquest ardit de 1648. Per tant, anterior a 1648, això no pot ser, perquè aquesta moneda ha estat emesa el 1648. Per tant, aquest abandonament, qui va perdre aquesta moneda abans de que això caigués, ha de ser posterior a aquesta data. La ceràmica que trobem tampoc no ens arriba al segle XVIII. Ens hem de moure amb una forquilla que ens anirà com a mínim del 1648 fins com a molt posem-hi a finals de, del segle XVII. Datem, els, o sigui, datem pel que tenim i pel que no tenim.
Sí, sí. I per què es diu reflexos metàl·lics, aquest tipus de ceràmica?
És una vaixella que té una pàtina rosada, però després amb pinzell, pinta, o de, hi ha diverses tècniques, se li aplica un altre tipus de pigment, que quan es cou és daurat, és metàl·lic. La blava catalana, en diem blava catalana perquè té un fons, és una pisa, és un tipus de ceràmica vidrada, que té un fons blanc, es cuita tres cops. Cous la peça de fang, li dones un vidrat en blanc, el cous, i després el pintes i el tornes a coure. I aquest darrer, aquesta darrera decoració, aquest darrer pintat, és en blau, o amb reflexes, o amb verd i manganès. Són tipologies de tipus de ceràmica, val? Derivats de modes, de copiar models, sota els verds i manganès, models musulmans, i això ens data, bueno, això tant el que puguin ser les construccions, els abandonaments, el moment d'utilització d'un espai o no, depèn del tipus de vaixella que et trobes, si trobes monedes ja és... Clar, és un festival perquè aquella moneda s'ha fet en aquella data concreta, o sigui que abans... ha de ser d'aquesta data com a molt tard d'aquesta data en amunt, i això és el que ens ajuda a datar. També tenim, bueno, això, els tipus de morters, el tipus d'obra, de com es construeix, no? De com són els paraments.
Com ara amb la documentació no es podria saber com ara la capilla i moltes
més coses.
Sí.
Però això encara quasi és més feixuc que... que excavar. No. Amb la documentació podries saber més coses potser de la quotidianitat del castell, no? Segurament, si ho volguessis arribar a saber qui depenia del castell, com es deien, no sé, grau, si vaig bé per aquí, no? De quina mà va passar el castell. Això sí que ho veuries amb la documentació. Esclar, tenim també el problema que bona part de la documentació està molt repartida. No la tenim, per allà tot aquí a l'arxiu comarcal. El pla no ens el fem nosaltres. El pla, no, de veritat que us ho dic perquè... vam fer, bueno, jo recordo que el meu pare m'hi portava de petit i no te'n donaves compte i estaves dintre del castell perquè anaves pel bosc i de cop et trobaves una paret i sabies que estaves amb el castell d'Esponellà perquè sabies que estava allà però perquè te'l trobaves, perquè era bosc. I el primer pla no vam demanar que ens el fessin l'any 99, una mica amb... que de fet és el que... el que us he ensenyat, que de fet ara tampoc no el tenim en format informàtic perquè s'ha perdut, perquè no es va guardar còpia i només tenim aquest. Però hem demanat de refer-lo amb les noves coses que hem anat veient i si vens el farà a la Diputació. Però el pare ens el fem nosaltres dia a dia quan treballes, perquè una cosa és el plano general, totes les parets estan molt bé, però el que és interessant és veure aquestes parets. Tots aquests murs funcionaven alhora. Amb la qual cosa, el castell tenia aquesta forma, en aquest moment. Aquestes s'hi van afegir després, i el castell va adoptar aquesta altra forma. Això s'hi va afegir molt més tard. El castell es va ampliar cap a aquesta banda. Això funcionava al mateix moment que això no. I així anem muntant una mica el que és la forma del castell, o de les cases, o, en fi, del que excavem els arqueòlegs. La planta en si està molt bé, però si no entenem què va junt a cada moment, ens perdem. Ens perdem, vull dir, en general. Els arqueòlegs també, a vegades. o sovint.
Bé, molt bé, Rafa, gràcies per aquesta interessant conferència sobre la castellera Esponellà i gràcies per la teva participació en el cicle. Tenim molta feina per fer encara, per tant, esperem que en propers cicles, si tenim la sort de fer algun més, doncs que pugueu venir i podeu explicar. Bé, jo simplement us emplaço doncs, per la setmana que ve, que és l'última conferència d'aquest segon cicle de conferències d'actualitat arqueològica a les comarques gironines. La conferència de la setmana que ve la faig jo. Parlaré sobre les estacions de superfície al Pla de l'Estany. Com veureu, estem a l'època medieval i de cop i volta tornem a anar enrere a l'època paleolítica. I és per un motiu molt senzill, i és que l'any passat, a l'hora de muntar el cicle amb l'Albert, vam considerar que volíem mirar d'excavar en un jaciment en superfície, que és el jaciment d'Arca Foradada, i com que el permís el teníem a partir del març, no estàvem segurs si tindríem prou informació doncs, per poder, si ho féssim abans d'aquesta data que la farem, sí, tindríem prou informació doncs, com per aportar-la al cicle. Per tant, vam pensar, doncs, farem l'última conferència de Roca Forabot, del Pla de l'Estany, de l'estació en superfície, del Pla de l'Estany, i si poguéssim aportar informació sobre aquesta estació en superfície, que és Roca Foradada, doncs seria interessant. És per aquest motiu doncs, que hi ha un retrocés en el temps, però bé, no us en parlo més, ja ho explicaré tot la setmana que ve a la conferència. I bé, doncs gràcies per la vostra assistència, que passeu un bon cap de setmana i bé, i si no volen ens veiem la setmana que ve, d'acord? Vinga, a reveure, gràcies.
A diari, els prehistoriadors, els arqueòlegs i els antropòlegs posen al descobert la riquesa del patrimoni històric gironí. Què en sabem de la seva feina? Quines són les novetats més destacables dels darrers 5 anys? Per què l'arqueologia i la societat civil són un binomi indestriable? Una temàtica tan apassionant com és la recerca arqueològica explicada pels mateixos protagonistes. Pedra a pedra, escolta la prehistòria. Temporada especial sobre el segon cicle de conferències d'actualitat arqueològica a les comarques gironines, celebrat a la primavera de l'any 2014 al Museu d'Arder de Banyoles.